És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 302, l'episodi 10 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb la Berta Davant, de l'associació global sense ànim de lucre Dones que Programen, Women Who Code. Disposa d'un conjunt d'eines que ajuden a les enginyeres a construir les seves pròpies carreres. Ara en parlarem. Apple abandona la fabricació del seu routers AirPort, segons Bloomberg Technology. I, per altra banda, acomiada a Sal Sohoya, amb el veterà treballador d'Apple, portava més de 20 anys a la companyia, pare de l'Apple Script, entre d'altres, i elimina el seu lloc de treball. Apple, qui t'ha vist? Apple, on vas? Airbnb anuncia que es converteix en una empresa de viatges global i amb una experiència immersiva. Immersiva, empoderament, aquestes paraules que tant ens agraden, a Mossega la Poma. SpaceX anuncia accés a internet de gigabyte i baixa latència per satèl·lit. Tot això i més en aquest episodi de Mossega la Poma. I fem el podcast, control tècnic, membre de la tertúlia i llançador de bocines, Sergi Perucho. Col·laborador Dani Amo, Carles Canyo, i avui sí, a taula també, Raimon Lapuente. Hola, Rai.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, estic.
Codirecció, postproducció i arriben tard, Marc Alier, i arribarà quan vulgui. Producció, conducció i direcció, que us parla, i també arriben tard, Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs estem a taula, estem aquí amb la Berta davant. Hola, Berta.
Hola.
Molt benvinguda a Mossega la Poma. Ens fa molta gràcia tenir-te.
Gràcies per tenir-me.
Feia dies que anàvem darrere que poguessis estar al programa, bueno, Women Who Code, que la part de Barcelona és bastant recent, no? És d'enguany, potser?
Bueno, encara no hem començat.
Oficialment encara no heu començat.
Oficialment no.
Però sí que heu estat a Capside. Jo us he vist els dissabtes, algú del grup, amb més gent, suposo que fent algun meetup, ara en parlem. Rai, si vols tu dirigir la entrevista, que te veo muy dispuesto. És que veig que aquí has posat coses al guió.
He posat quatre preguntes perquè em dono compte que a vegades la gent...
Si entrem una mica a saco, no?
I entrem a saco i parlem sense
context. I no parlem d'on vens el teu... La Berta és molt jove, però ja té un bagatge, no?
Tomàs, no parlem d'edat a les noies.
No.
En general, i el podcast menys.
Però he dit que és molt jove, eh? He dit que és molt jove. Doncs vinga.
La primera pregunta seria si ens pots explicar què és un meetup.
Bueno, això és una mica més complicat. Un meetup depèn de les persones, realment, del que fan, però per nosaltres és una manera per quedar amb la gent. I doncs la plataforma que utilitzem és meetup.com i ens va bé perquè podem organitzar diferents coses, la gent es pot unir no només al grup, sinó que es pot unir a meetups diferents, i això està bé, perquè no tothom pot venir cada dia.
Yeah. I aleshores, Women Who Code és un meetup que fa servir aquesta plataforma. Quin és l'objectiu o com vas iniciar Women Who Code?
Well, Women Who Code és una organització americana i és una organització sense ànim de lucre, i la va començar la CEO, l'Eina, i ella la va començar perquè es va donar que estava júnior fa 3 o 4 anys de programadora, i que tota la gent que estava sènior, totes les noies, a mesura que passaven els anys, anaven desapareixent de la seva empresa. I va pensar, això passa a altres. I va fer un estudi que després el va seguir Harvard, el 2008-2010, que va donar que del 50 al 35% de les dones, després de 5 anys d'estar en el sector de la tecnologia, que ja eren programadores, que ja eren networks, que ja eren databases, ja deixaven la feina. O deixaven la feina o canviaven de carrera. I es van pensar per què. Bueno, hi ha més d'una raó per què.
5 anys.
Després de 5 anys d'estar...
Vol dir que això no té res a veure ni amb maternitat ni res. És un tema d'abandonament femení, de carreres tècniques, en aquest cas, de carreres tècniques informàtiques.
Sí. Era un tema de que hi havia un moment que després de que t'han passat per promoció 2 vegades i ja no pots avançar més i tu vols avançar més, pues canvies de productora, de programadora a product manager, o de programadora a marketing, o de programadora a HR, perquè hi ha un moment que vols fer una carrera. Hi ha un moment que vols seguir pujant, que vols arribar a ser VP i CTOs, però pots arribar, és possible. Women Who Code el que intenta fer és crear una network i donar de conèixer les dones que realment que arriben a aquests puestos, perquè la resta sàpiguen de que no marxeu, quedeu-vos aquí,
que podeu arribar,
que es pot arribar
a continuar una carrera, tenir llocs de responsabilitat. Sí. Quina és la teva trajectòria? Tu d'on vens? Més de la Facultat d'Informàtica, has estudiat fora. El teu accent té una mica de yanqui.
No li diguis que s'enfada.
No, no, però a mi m'agrada molt l'accent yanqui. De fet, avui tenim propostes, m'ho seguis en aquest aspecte. No, però tu has estat molt de temps als Estats Units?
6 anys.
6 anys, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
A on? A quina àrea dels Estats Units?
Nova York.
A Nova York, ah, molt bé. Ets la meva gran enveja. A Nova York, 6 anys, has estudiat, entenc que s'acaba la carrera allà i has començat a treballar allà, no?
Sí.
Vas començar a estudiar aquí informàtica o la vas fer allà?
Vaig començar aquí a estudiar fotografia.
Ah, fotografia. Res a veure amb carreres
tècniques.
Res a
veure.
Bueno, la fotografia té una gran part de tècnica, tot s'ha de dir. I d'aquí, aleshores, vas saltar als Estats Units?
Sí, vaig deixar la carrera aquí i me vaig posar a l'School of Visual Arts a Nova York mentre estava fent fotografia. Però el que sí és a Nova York és molt car.
És molt car, sí.
I mentre feia projectes de fotografia em vaig agafar a fer projectes de disseny de web per pagar factures i vaig adonar-me que si feia el disseny i fer la web a la mateixa vegada podia guanyar més diners. I llavors em vaig posar a fer això i va haver un moment el 2012.
Si vas fer pinta i colorea i programació tot en un, mentre a més feies coses de fotografia. Sí. Ets valenta, eh? Déu-n'hi-do, eh? Això té molt de mèrit. I a més en una ciutat tan complexa com és Nova York. Estaves a la ciutat? Estaves a fora?
El primer any sí, el següent Brooklyn.
Brooklyn, molt bé. Doncs tens una visió, ostres, ens aniràs molt bé per ara parlar del Trump. Quan fa que estàs per això aquí? Quan fa que has tornat? O estàs només aquests dies impulsant coses? O...
No, vaig tornar a l'agost d'aquest any.
Res, 4 dies.
Fa res.
I quin és el teu pla, quedar-te o marxar?
De moment sí. Amb la de Woman Who Code, de moment almenys fins al setembre que ve. I ara tinc feina aquí.
Un any sencer, pràcticament. Sí. I també tens feina aquí. Però si no, no t'importaria tornar-te'n allà cap allà?
La idea és tornar-me allà en el futur. Per això he tornat ara.
Però tu ets catalana, tu ets nascuda.
Sí, de Terrassa.
A Terrassa, al costat de casa. Vale, perdona, és que era per contextualitzar la Berta, perquè ja que ens està explicant aquestes coses,
sí,
déu-n'hi-do, Si s'ensenya a Nova York aquests darrers 6 anys, és molt interessant, tant des de la vessant tecnològica com des de la vessant social. Segueix, perdona, Rai, que t'he tallat.
Bueno, ens has explicat una mica com vas aprendre a programar, una mica per accident. És a dir, no tens una carrera d'enginyeria o vas acabar fent una carrera o un màster?
Vaig acabar fent una carrera de computer science, al final. Però al principi era pàgines web, WordPress i HTML i PHP i m'ho vaig aprendre jo i a soleta. I vaig veure un moment que estava 2012, visat, se m'acabava i era o tornava aquí i decideixo què faig amb la meva vida perquè ja no volia fer fotografia o em quedo allà.
Berta, ara no entres, que ho sàpigues. O sigui, amb el Trump ja ho tens fatal, no tornes a entrar l'any que ve. No, és broma, o sigui que vas fer tota la carrera d'enginyeria aleshores en allà.
Sí, a Brooklyn.
A Brooklyn. Tenim una programadora de Brooklyn, Marc Alia, que acaba d'arribar a taula.
D'on?
De Brooklyn.
Ah, de Brooklyn.
Sí. Bueno, Terrassa i Brooklyn.
Terrassa i Brooklyn.
Sí.
Que és un bon lloc per barrejar les coses, no? Hola, Marc Alier.
Què tal? Bon dia.
Sí, arribem tots avui.
Avui arribem tots corrents perquè la ronda va com va.
Sí, ja. Doncs, a part d'això, dius que vas aprendre el programa allà i quins van ser els passos? Com ho vas fer? Quina és la metodologia d'ensenyament que segueixen a Computer Science a Brooklyn?
La meva carrera va ser una mica estranya perquè, clar, jo vaig arribar i vaig voler fer la carrera i me'n vaig anar a una que es diu Computer Systems Technology.
Sí, no en diuen Computer Science, no. Diuen Computer Systems.
Li diuen també Computer Science, pel que es veu són coses diferents.
Però això són sistemes.
Sí, sí, no? és que sí. hi ha tot un d'allò, eh? Jo soc dels que crec que hi hauria d'haver la carrera de Computer Systems o Computer Engineering i els de Computer Science també haurien de tindre la seva carrera i tots ser feliços. Sí. La independència és bona.
Sí, sí. Allà hi ha independència per tot el que vulguis. Però clar, quan t'ho expliquen a les pàgines web o quan els professors intenten convèncer de que hi vagis a la seva classe, t'ho expliquen una mica diferent i semblen molt iguals. Llavors a mi em van dir, la diferència entre una i l'altra és que una faràs mates, no tocaràs programació fins al cap de 2 anys i l'altra tocaràs programació des del principi. Clar, jo vaig anar a la que tocaria programació des del principi. Resulta que no és així. Però llavors ja ho vaig descobrir més tard. Llavors jo vaig fer com un mix. Vaig fer totes les assignatures de Computer Science perquè la meva universitat era com l'UPC, és CUNY, és l'estatal de Nova York, i on hi ha diferents edificis a Manhattan, Queens, Brooklyn, Llavors hi vaig fer, el Computer Systems es feia a la meva de Brooklyn, que era la de casa, i totes les assignatures que em van deixar fer les vaig fer a Hunter, a Manhattan, de Computer Science. Mm-hmm. I llavors vaig fer-me com la meva pròpia barreja.
Això està bé.
No, no, però està bé. A veure, a part que tu et vas construir el teu propi, diguéssim, currículum, suposo que després tot ho vas convalidar i ara tens una llicenciatura, no? Entenc que sí.
Sí.
Aquí aquest Max Mix tan obert es pot fer, no?
Mira, això és en la FIP, abans es podia fer, i suposo que quan va estudiar en RAI també encara anava una mica així, perquè més o menys hi havia optatives i fins i tot hi havia assignatures de lliure elecció, jo vaig fer una assignatura de jazz, hi havia l'assignatura de física i ciència-ficció...
Hauria d'haver guitarra, també.
Jo crec que sí, l'hauríem de...
O música, o piano,
de muntar,
o ukelele.
Ukelele, sí, sí, ukelele. Però... Hi havia, abans hi havia doncs, unes assignatures troncals que serien un 60% de les assignatures i després hi havia doncs, un 30% de les assignatures que eren optatives i tot ho podies muntar. I fins i tot de lliure elecció, on es podia donar el cas, tot i que costava bastant, que hi hagués un estudiant que se n'anés a una altra universitat, per exemple, se'n va a la Universitat de Barcelona a fer filosofia bizantina, jo què sé.
Res a veure amb una carrera...
Però t'ho convalidant com a crèdits de ciència de lliure elecció. Des que va haver-hi el nou canvi de pla d'estudis, l'últim canvi de pla d'estudis, que va ser quan va arribar ja, que ja es va quedar que només teníem gent que havia passat per la ESO, ja la cosa s'ha canviat i tenim un pla d'estudis on el que hi ha són especialitats. I tu quan arribes a la carrera ja has de dir quina especialitat, bueno, a partir de primer em sembla que decideixis quina especialitat fas, i quan fas especialitat gairebé ja l'optativitat és baixíssima, baixíssima, baixíssima.
Aquí, Berta, tenim la sensació que la gent no s'integra o no comença a entrar en el món laboral, fins i tot a becaris, molt al final de tot. El model americà sembla molt diferent. Sembla que de seguida estàs estudiant, però produint o fent
coses. Tu vas fer allò dels majors i els minors que tenen allà?
Sí.
Com funciona això? Perquè n'he sentit parlar molt, però...
Pues és interessant. A mi m'agrada el sistema americà, però és una miqueta més diferent. O sigui, tu pots fer les classes com vulguis. Per exemple, jo podia agafar-me les classes de l'últim any, les feia només en 3 dies a la setmana. I la resta dels dies podia treballar. Tenia tot el dia complet per treballar. I això estava molt bé, perquè podia agafar-me els horaris que jo volia.
Clar.
Les minors, normalment allà les carreres són 120 crèdits. 60 d'aquests crèdits és el que dius lliure elecció. Allà els diuen liberal arts, o sigui que has de fer ciència, física, química, teatre, anglès... Jo vaig haver de fer una classe d'accounting, com si volgués fer comptable,
comptabilitat.
Bueno,
no està malament, eh?
No està malament.
Per una empresa després, o per saber com funciona una empresa.
Per saber com funciona.
Sí.
Economia.
Hi ha una situació que es fa una miqueta de...
Que és la portava...
No té sentit.
Tot això, com es diu aquest home? El que ve a mossegar la poma.
José Cabré, però saps que ell normalment comptabilitat no en dona, ell explica
ell
macro i micro.
Eh?
Ell fa macroeconomia i microeconomia, però en el departament d'en José hi ha professors que explica, hi ha, tenen una assignatura que era de comptabilitat pura i dura. Que ha de ser un rotllo tremendo. Jo sempre per comptabilitat he pagat quan fer l'assignatura.
Era un rotllo tremendo.
Un rotllo tremendo.
Gràcies per ser tan sincera. Bueno, i què més va seguir? Estàvem parlant de les majors i les menors.
Llavors, la resta del 60 és de la teva carrera. Fer una minor vol dir que només fas el 60 d'aquella carrera. Llavors pots fer-lo mentre fas una minor i una major. Llavors fas 180 crèdits en 4 anys o 5 o els que vulguis quedar. I el que fas és que totes les liberal arts de la teva primera bachelor, que serà la principal, compten només per la... Per exemple, si jo hagués fet Computer Systems com a major i després hagués fet Computer Science en minor, m'hagués comptat Computer Science seria molt menys crèdits, però serien només les classes específiques per això. Llavors, està bé, però representa que no surts amb un... jo no podria dir que he sortit amb la carrera de Computer Science.
Clar, perquè haguessis tingut més càrrega acadèmica de l'altra part. Sí.
Però ja la gent ho entén. Jo tinc un major en no sé què i tinc un minor en no sé quantos. I saps que en saps una miqueta d'això. Era molt cara la carrera?
Per mi sí, perquè és estatal. Llavors, si tu ets de l'estat de Nova York i americà, és molt barata. Bueno, molt barata per ells. Per aquí és més cara que aquí. Però per ells crec que els hi costava uns $3,000 al semestre.
Donés molt poc més que aquí, perquè tinc entès que ara aquí...
Però pels natius americans de Nova York.
No, ara els natius de Barcelona, a la Universitat de Barcelona Politècnica de Catalunya, estan pagant a les universitats públiques sobre entre els 2.000 i els 3.000 euros a l'any.
Però ella no, ella venia de fora.
No, però exacte, però que als Estats Units, que sempre es parla d'aquest sistema educatiu tan car i tal, que els hi costi un senyor de Brooklyn, amb un nano de Brooklyn, una noia de Brooklyn, els hi costi 3.000 dòlars... I a més tenint en compte la diferència de nivell adquisitiu que tenen allà amb nosaltres, és barat. O sigui, els que tenim ara l'educació cara és aquí nosaltres, perquè des de d'ençà del 2005 han fotut d'estrelades. Quant costava un rai un curs?
Jo crec que era sobre els 1.000 euros.
1.000 euros un any. A mi em costava aproximadament uns 400 euros l'any. Ho pagaven pessetes jo en aquella època, però transformat serien 400 euros. Veure, que ajustat per inflació, el preu de l'educació s'ha multiplicat per, sense ajustar per inflació, s'ha multiplicat per 8 en l'educació pública. És una barbaritat.
I en el teu cas, no hi ha dret. De fora?
A mi em multiplica el preu per 3.
A sobre.
Si tu et sortien uns 9.000 euros l'any.
Sí.
Per això la obligatorietat. A més, viure a Nova York. O sigui, a part viure. Sí. Clar, és que això és...
Aconseguia. Vas tenir la possibilitat de tenir una beca o seguies treballant mentre estaves estudiant?
El problema de les estatals és que si al ser internacional no tinc dret a res. Podria agafar una beca d'altra gent, del que algú que trobés que em volguessin pagar els estudis.
Una beca privada.
Però la universitat en si no em dona res, perquè ells agafen part dels diners que ells tenen ve de l'estat. Per això és més barat si vius a l'estat de Nova York. O sigui, si algú ve de Califòrnia i se'n va a la Universitat CUNY de Nova York, li costarà el mateix que a mi.
Però una cosa, a veure. Avui pràcticament el 90% dels continguts... De fet, a les universitats tu et pots presentar, sobretot les que són estatals, aquí i em sembla que als Estats Units també tu et pots presentar classe sense estar matriculat. No tornant el títol, però no el tens. I per internet pots aconseguir...
Tens el coneixement.
Tens el coneixement, però tu pots agafar, si algú té ganes d'anar-se'n a una classe a la Universitat de Barcelona, a la Politècnica, si entres a classe i et portes bé i no fas merder, i hi ha cadires a classe, tu et pots seure i no et diuen que no et fan fora. Això no, és raro que passi, però es pot fer. I abans es feia més, sobretot a carrers com a història i filosofia, acostuma a passar de vegades.
Que hi havia professors molt bons i que tu volies anar a escoltar el professor.
Apareix un jubilat en allà i dius, escolta, vaig anar d'oient en una carrera d'història o del que sigui, i pots fer-ho. Llavors, i els coneixements que tu has adquirit, doncs segurament doncs, a través d'internet, Khan Academy, Udacity, EDX, Coursera, això ho pots contenir. Però entenc que el valor del que tu has obtingut, sigui o no sigui car, t'hagi costat o no diners, entenc que l'important és l'experiència que tu has viscut. Més que el que t'han ensenyat, que el major i el minor que tu hagis fet, no?
Sí, per mi, realment, o sigui, si mires a la meva universitat, està bé. L'associates, que aquí crec que seria un grau, el lloc de 2 anys, crec que és de Computer Science a lo meu, que és un dels millors pagats associates a la meva universitat dels Estats Units en general.
Uh-huh.
La gent que surt amb aquest títol, que és de 2 anys, normalment cobren 50.000 dòlars a l'any, ja només d'entrada.
Collons!
Sí. Val a dir que amb 50.000 dòlars vius a Nova York?
Sí.
Si vas... Habitació compartida, igual.
Sí, bueno, això és impossible, no està amb habitació compartida. Si vas amb cuidado, amb el que et gasta els diners, sí. Pots viure i podries estalviar.
Si vas a festa cada dia, no. Això no.
És molt fàcil gastar-se'ls.
Sí, això també.
Però la universitat és el que fas. El noi que va ser valedictorian de la meva universitat aquest any, quan vaig graduar jo...
El valedictorian és el que treu el premi de la... No... Millor expedient acadèmic de l'any.
Sí, tenia un 4.0 de GPA, que és el màxim, no pots tenir més. Mm-hmm. És perfecte. El noi va guanyar el Google Summer Awards per mm-hmm. Java, per una contribució a Java com a llenguatge d'open source l'any passat. Mm-hmm. Jo el tenia a la meva classe i vam fer hackathons junts. I després hi ha gent que es va graduar a la mateixa carrera que jo, fins i tot amb una bona nota de mitjana, que he anat amb ells i sé que no saben programar. Bueno, els 4 problemes que et donen a la uni. I ja està.
Però això passa molt.
Sí.
I doncs, pues, realment és el que em fas. A mi em va anar molt bé a Nova York perquè tens tot això dels meetups i hi ha un hackathon cada cap de setmana, tens una comunitat molt gran, hi ha conferències. I doncs podia anar a tot això. anava a Peer Core Reviews, anava, quan volia estudiar Android hi havia un meetup a Queens que tu et sentes a un cafè i era com, no sé com fer això, i t'assentava un tio que és la seva feina, no, ell fa això de la feina, però ara està a les 7 de la tarda i m'ho ensenyava perquè li venia de gust.
Clar, aquesta és la gran diferència. Bueno, aquí bueno, comença a canviar,
aquí comença a haver-hi meetups i comença a haver-hi hackatons i llocs d'aquests.
Però fa 3 o 4 anys, com a molt tard, fa 3 anys era molt difícil i fa 2 anys va començar la cosa a explosionar. Però aquest ritme que diu la Berta, cada cap de setmana, amb gent puntera, on tu pots, a part del que és la informació, la formació arreglada, pots complementar-ho amb tot això... En el fons t'està donant una pista de com t'has de comportar si vols aprendre a programar.
Una miqueta,
més enllà
una...
de que estiguis a Nova York o que estiguis a Barcelona.
Això és una mica l'experiència que va tindre en Ray a Londres. També. Exactament. És el que explicaves, que tu vas en allà i a tot arreu estàs rodejat de gent que en sap un mogollon i a més amb ganes de trobar-se. O sigui que al final l'educació que tens no depèn de les classes que vas,
de les ganes que
sinó de les ganes que tu tinguis i de com tu busquis. Per exemple, aquest dropo d'aquí, en Ryan, aquí quan va estar a la FIP, ell mateix ho ha dit, no va sortir sent un gran programador, però en canvi va viure de l'extensió universitària a saco, i ell va agafar i va estar a la de FIP, de l'OAS hi vas estar?
No,
a l'OASI no, perquè no tenia...
Era un satèl·lit, però...
Estaves per allà, feies birres amb la gent de l'OASI...
Feia beer to beer.
Vale? I organitzava ell la festa FIP. O sigui, ell agafava, organitzava una FIP, una festa... Quin pressupost té la festa FIP quan estaves tu?
A l'època vam passar de 10.000 a 15.
Organitzaves una festa que en una nit es gastava 15.000 euros, t'encarregaves
del... Només en alcohol.
Del finançament, l'organització de totes les activitats, coordinaves a tots els estudiants i a sobre fotia de barman anant taja. Sí. O sigui, o agafava, ell anava taja... completament taja i més anava organitzant a tot, sí. Enviava les seguretats cap als puestos i tot això.
Després m'he penedit de no haver-te gravat en vídeo en aquell moment i deixar-te fer-te blackmail després.
No, ja el coneix tothom.
I hem pujat un barril de birra, sóc una persona que pot fer qualsevol
cosa. No, fotir qualsevol cosa, qualsevol problema, ell i el pififli ho resolien tot.
Però aquest component organitzatiu festorro li va anar de conya quan va estar a Londres. O
exacte,
no?
És a dir... Potser en aquell moment ell no estava en el seu màxim moment d'interès per aprendre segons quines coses de programació i tal, que ho va tindre després, però en canvi tot aquest aprenentatge de viure a la universitat la vas viure i jo crec que això anirà amb tu durant tota la teva carrera, perquè és un aprenentatge. Bueno, entre altres coses vas fer un podcast, no?
Sí.
Vas estar al Museu de la FIP, et vaig enviar al Museu de la FIP a fer de becari al Museu de la FIP, vas vindre amb mi a fer el Museu de la Poma...
Fer coses.
I estàs aquí.
Ja com els catalans, has fet coses com els catalans.
Exacte, he fet coses.
És fer moltes coses, no?
El que es diuen soft skills. Si comparem amb la carrera d'informàtica, saber programar Java és una hard skill, soft skill és organització, management del teu temps, tot això.
Sí, però al final penso una cosa. L'única cosa que et quedes són els soft skills, perquè tu, per aprovar la carrera d'informàtica, has tingut que aprovar un examen on feies integrals.
Sí.
Oi? Si jo et poso un integral aquí sobre... i et dono un paper, un llapis, i et deixo 10 hores, tu me soluciones la integral?
Com no sigui buscant a Google?
No, sense Google.
I en Sergi... Té que haver-hi una recompensa, acorda amb la quantitat titànica d'esforç que hi ha aquí darrere.
Aquí en Sergi, que s'acaba de treure la carrera fa 4 setmanes, tu ara series capaç de fer una integral?
Sí, però perquè jo vaig sortir de telecomunicacions amb el cul tan calent de matemàtiques... Que
encara et pica.
No, però és que a la FIP em dormia a classe, em feien sortir a pissarra com a càstig i després d'una hora resolent problemes deia vale. Deixa-ho perquè ells tenen que fer
alguna cosa. Si fer integral serà un càstig.
Sí,
més enllà de fer-la, no?
Em dormia a primera fila, eh?
A veure, tornem a la Berta, pobreta, que després diuen que no deixem parlar els convidats. Has de veure aquest punt de com veus tu ara el desenvolupament als Estats Units, la carrera de desenvolupament, el moment de feina de desenvolupament, i anem-ho portant ja cap a l'associació, cap a Women Who Code, no? Les dones que programen, i lligant-ho amb el seu propòsit, que ja el dibuixàvem al principi, que és doncs, ajudar a les dones que estan en tecnologia, en temes informàtics, no només a programar, sinó a desenvolupar una carrera professional, no?
Sí. Bueno, el que deia de soft skills ha ajudat molt. La majoria de les directores o voluntàries o líders que tenim a cada un dels diferents Women Who Code arreu del món, al cap d'un parell d'anys veus que van pujant de carrera. Hi ha un moment que t'has de donar, jo crec, és possible que això no li serveix per tothom, però que per les dones, si volen que la resta de gent vegi que es pot arribar a aquests llocs, que tens que desenvolupar soft skills, que tens que fer més que programar. sigui, tens que saber altres coses. Hi ha gent per tot. He treballat amb programadors que se saben molt de lo seu i això és només el que saben i és un goig parlar programar amb ells perquè aprens moltíssim. Però també he agafat programadors que diuen, bueno, pues això no ho sé, però demà m'ho hauré après. O demà t'ho monto, o demà et busco algú. I és una mica, depèn del que vulguis, però tenint en compte que hi ha tanta poca diversitat i que hi ha tan poca representació de dones en general que puguis pensar de CTOs i VPs, és molt important per nosaltres.
CEOs, CTOs, jo no en conec cap.
CEO, Yahoo té la CEO.
No, però dic aquí, jo dic amb entorn de, fins i tot de start-up són tios, ties no n'hi ha. I noies que han estudiat carreres tècniques, i a més, ara que ho has dit abans...
La Gina Tos no feia també de CEO de la seva empresa?
No,
abans de ser
però ara ja no fa de CEO. Ara fa de CEO.
No, però havia set CEO i després així va ser CEO.
No, la Gina jo crec que és una excepció.
No té background tecnològic, la Gina, crec.
Sí, però ella pren qualsevol cosa que li posis.
Això que has dit abans m'ha sorprès perquè m'ha fet adonar-me que tens raó. Conec noies que han fet telecos, que no és una carrera pas simple de fer, no. Que han entrat a treballar amb temes tècnics, ho han deixat, ara estan com a responsables d'àrees de màrqueting, tenen un background tecnològic, però és que amb tecnologia tu t'atures 2 anys i has perdut el tren.
Sí.
Però brutal.
No sé si estic 100% d'acord. Primer, un tema és el tema que referia l'Albert al
principi. Jo em discuteixo molt amb els developers, ara amb temes de cloud, perquè no programen, o sigui, programen a la clàssica, al seu món tancat. Què vull dir això? No tothom, hi ha gent que ho fa molt bé. Vull dir que no has d'aprendre només de lo teu, has d'aprendre d'un ecosistema que t'envolta, que està ple de moltes coses. Recomano el We Developers amb el Javi Moreno parlant de contenedors, que va estar en el podcast aquest. Hi ha mil coses que estan més enllà del llenguatge o de la codificació, no?
Sí, jo crec que, bueno, no només la part de leadership o de directiu, de saber parlar amb la gent, de saber com vendre, de com vendre alguna altra cosa i organitzar i conèixer la gent, que ajuda, sinó també és la part d'intentar sempre aprendre. Mm-hmm. Sí, no és el fet de que estiguin estancades perquè no ho faig servir des de fa els 2 anys. Si tenen una carrera telecos i fa 2 anys que no programen i diuen, saps què, vaig a canviar-ho, i en 3 mesos, es van practicant durant 3 mesos...
Et poses al dia.
Et pots posar al dia. És la intenció de voler-ho. Mm. Jo m'he trobat aquí, quan estava buscant feina, que hi ha empreses grans que busquen programadors que el principal que facin és C++.
No com trobat, els homes de veritat, esclar que
no
sí.
No n'he trobat cap als Estats Units.
Ni un.
Alguns
de programador de C++?
De gent que buscava.
Que em busqui. No, n'hi ha ningú que em busca.
Alguns...
Depèn del producte. Aquí sí. Som uns productes molt específics i jo, per exemple, sí que conec gent que busca gent que fa C++ perquè bueno, ja baixen a baix nivell i necessiten...
Sobre el C++ jo tinc alguna cosa que dir. I això és una cosa que amb la que havíem parlat amb en Josep Ruano fa... 17 anys.
No menciones el diablo.
Conversa entre en Josep Ruano i jo fa 17 anys. O sigui, a veure, aquí hi ha un problema que són les barreres d'entrada. Per exemple, si tu busques algú que et programi en .net, doncs diguéssim, tu te'n vas al Capravo, compres 2 paquets de iogurt i et regalen un programador en .net. Per què? Perquè el cost d'accés, sobretot si entres en Visual Basic, és... molt baix.
Perdona, Visual Basic, for Mac, ja el tenim per Mac. Tio.
For Mac, imagina't. Ja jo que en dèiem també Visual Fàstic, doncs, programació doncs, en Visual Basic és senzilla i el cost d'entrada, el cost d'accés a aquesta allò, jo recordo, amb la meva dona muntàvem cursos al 98 on en 20 hores tenies la gent fotent aplicacions de bases de dades en Visual Basic, perquè el llenguatge per començar era molt senzill i si foties, el que passa que la gent que en 20 hores els foties a programar en Visual Basic et fotien destralades com fotent regles de negoci dintre dels botons de Visual Basic.
Acaba la batalleta.
Vale. La batalleta quina és? El C++, en canvi, la barrera d'entrada és molt bèstia. És un llenguatge molt complicat. Fins i tot té universos, us ho juro, hi són. Vale? Tens... codi assembler inline...
Té universos paral·lels i estat quàntic.
Sí, pots definir dominis, universos... És un llenguatge monstruós. Vale? Llavors, el que passa és que, com que el llenguatge és tan complicat, la sintaxi és tan macarrònica i, a més, és tan mega hiperpotent que cada programador utilitza un dialecte diferent de C++, amb el qual llegir el codi és complicadíssim, llavors el que passa és que la gent que programa amb aquest llenguatge tenen són màquines de matar pollastres. Amb la qual cosa, com que és capaç de parlar aquest llenguatge, ja és bo de per si. I llavors fas el projecte amb això. Si tu tens que treballar a baix nivell, amb C ho fas fantàstic. No necessites
però
per
no
res
no
el C++.
No entenc on volies anar per a tu, bueno, Berta. Deies no, que no es troba llavors, gent o que no busquen gent.
Ja, no, no es busquen gent. N'hi ha que demanen C++, però jo, tu mires els... Perquè vaig fer molta recerca de quins tipus de feines tenia, podia agafar i et mires i et diuen bueno, el nostre d'això vell està en C++ però l'estem canviant a Python, a Rails, llavors necessites saber els dos o tres, estem passant a no sé quantos, no es queden estancats, si veus empreses d'aquestes grans que no necessiten fer-ho o petites que igualment porten anys deixant temps i agafant programadors especialitzant en un llenguatge que ara mateix no els donarà diners, posant-se un any i mig, dos, a canviar tot el sistema a un llenguatge nou, perquè saben perquè que la tecnologia és una inversió i que és el futur. I aquí, amb les empreses que hem parlat, a les que jo vaig fer entrevistes i coses així, és una miqueta més, bueno, sí, faràs això perquè li venem a aquest client. I es queda com... Bueno,
sí, estic d'acord.
És un producte que venc.
Que fas, sí, aquí a Catalunya, en general, hi ha excepcions, et mous molt per la moda. D'acord? No traces un foundationals de la teva empresa, unes arrels, unes fundacions, i no planifiques cap a on vols anar. Senzillament, si el client et demana faves, tu fas faves. Si et demana pastanagues, fas pastanagues. Això ho hem vist moltíssim. Tornant a Women Who Code, propers passos, cap a on aneu, què preteneu fer, teniu ja planificades algunes, perquè dius que encara no heu començat, com aquell que diu...
Bueno, els propers passos...
Sou dues persones.
Som dues ara mateix.
I hi ha una pàgina web que us posarem a les show notes del programa. Sí.
Bueno, la conferència a la Facultat d'Informàtica ja l'has organitzada o no?
No.
No, no, de fet com que es va posar en contacte amb algú de l'UPC però no li han contestat, vaig dir al Marc segur que et pot assegurar.
Doncs m'envies un correu a mi i jo et poso en contacte amb la Núria, que és la nostra degana. No. És que la Facultat d'Informàtica a Barcelona hi ha una degana, és que portem dues deganes consecutives i més les dues estan molt, molt ficades, emprenyades perquè hi ha poques noies. Vale? I a mi m'encantaria tindre la classe plena de noies, però aquest any saps quantes noies tinc?
Quantes?
Cap.
Sí.
Només tinc nois. Està molt bé perquè puc fotre xistes verds a classe, ningú se m'ofèn i tal, però ja m'agradaria.
Els meus professors els feien igual.
Com?
Els meus professors els feien igual.
Els feien igual, no?
No és excusa.
El tema és, fa temps, quan estava a Londres, una de les noies que vaig conèixer em va explicar el fenomen de les noies. És a dir, tu tens un pipe de noies, perdó, no parli al micro, tu tens un pipe de noies i les sèniors no arriben i la gent que fa... que té visibilitat i que fa que la gent s'apunti a informàtica, no hi ha noies. Per tant, si no hi ha noies, és com si la indústria tingués una barrera. Tu com a noia de 17 anys o de 18 anys o de 16 anys dius, com és que no hi ha tios informàtics? Que raro. I a més, tios acostumem a ser una mica raros. I crees una barrera artificial d'entrada quan realment no hi és. No hi ha cap barrera de gènere a la informàtica.
No, és tot mental. Ni de coneixement,
no,
ni de res.
La barrera de gènere en la informàtica, a més, està estudiat, va aparèixer a partir de l'any 92, a partir de l'any 80, quan es va introduir el microordinador com un producte de consum. Quan el microordinador van sortir els Spectrums, els Commodore 64, els Alters, van començar com a producte de consum. Hem tingut un problema. Bueno, com deia, els Spectrums...
Un desencuentro, com dius tu?
Un quebranto. Això és de la pel·lícula de Motion Man. Hem tingut un quebranto. Els Spectrums i tot això es va fer màrqueting per al nen de la casa. És a dir, el nen, i així serà enginyer, i li ensenyaven a les... Doncs això és l'MSX o la màquina que fos. I la nena, la Barbie. Doncs el que passa és que al cap de 7-8 anys, a meitat dels 80, quan comencen aquests nens i nenes que els nens els hi van regalar l'Spectrum o l'MSX i la nena li van regalar la Barbie, quan arriben aquests a les facultats de Computer Science o de Computer Engineering, el que passa és que els nens els problemes de programació de primer els fan amb la gorra. I les noies els hi costa perquè encara no han fet aquest primer aprenentatge, perquè no han passat pel Basic o no han passat pel
Logo. Jo crec que hi ha un altre tema més social.
No, però...
Està relacionat amb el que dius, Marc.
I automàticament el que passa és que el rendiment dels nois comença a ser millor i això se sap i les noies abandonen les facultats.
Quan arribes a l'adolescència i passes la crisi hormonal, comences a definir què vols ser de gran. I està barrejat de coses que has tingut com a experiència que arrenca de petit i arrenquen aquella edat.
Val a dir que els tios, no sé si passem la crisi hormonal o simplement l'arrastrem fins a...
Ens dura molts anys, però
sí,
és cert.
Sí, 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 no la deixem.
No, però ara poseu-vos tots, nois i noies, a la taula. No et crees un imaginari? Jo m'ho vaig crear. O sigui, hi ha un moment a la vida que, hòstia, m'agradava l'electrònica, m'agradava la ràdio, m'agradava la informàtica, o sigui, i tot això és perquè tenia instruments, tenia una emissora de ràdio aficionat, tenia un MSX que
exacte,
diu ell...
Exacte, vale. Tu tenies una emissora de ràdio aficionat, jo jugava també amb un joc de joguets d'electrònica, havia tingut un microordinador, havia pogut... programat, quan tens que anar-te a la carrera, què fas? Pues te'n vas a informàtica.
Sí, podia haver sigut
perquè
químic.
Perquè és el que t'agrada.
Va, jo tenia un xeminova,
el quimicefa.
El quimicefa, aquestes coses. No, però això va construir el meu imaginari professional. Després vaig escollir i vaig triar. Però... hi ha un moment entre els 10, 11, 12, 13, 14 que tu tanques el teu imaginari. No us ha passat?
No, sí, sí.
Però si a la nena li poses la Barbie i el kit de maquillatge de la senyorita Pepis, pues ja no d'això.
Bueno,
de fet, s'havia fet un intent de fer la Barbie informàtica. Existeix la Barbie informàtica i hi havia uns polls i hi havia una sèrie, uns qüestionaris que hi havia per internet per votar, i jo vaig votar quina m'agradava més i tal, em sembla que era Morena
que parla, el que parles tu més que menys que el convidat, Marc. Jo estic comptant el temps del convidat i tu has
sí.
guanyat ja
però sí, sempre guanyo.
No, té raó, vull dir, la meva primera comunió, el meu germà va tenir la PlayStation i la càmera digital que la vaig fer servir jo, i vaig fer servir la PlayStation més que ell, portàtil,
i
jo les joies que no vaig poder-me posar mai perquè eren bones i es quedaven a una caixa.
Hosti, quina putada, no?
Sí.
Però la càmera digital, el Loro, tu has treballat com a fotògrafa.
Sí, sí.
Vale? I
és
això
que
va ser
robar
a la comunió.
Mira. Però no, la càmera digital era el meu germà. Clar. Li vaig haver de robar.
I vas fotre.
I ben tant, i la Play 2.
Ben estem traient conflictes familiars, potser.
Sí.
Hem d'anar tancant el temps de la conversa amb la Berta.
I el teu germà què feia? El kit de maquillatge de la senyorita Pepis?
No,
el
meu germà no li interessava.
No li interessava.
Pots marxar sense dir-nos quan serà i on serà el primer meetup.
És aquest dissabte. ThoughtWorks, que està a Beta House ara mateix, el coworking de Gràcia, i comença a 9 i mitja, 10, depenent de si vols esmorzar o no. Sí, pots arribar a les 10 del matí,
o pots arribar a les 9 i mitja.
Només poden venir noies?
No. Nosaltres som de diversitat, per tant, tothom que vol venir, pot venir. No tancarem les portes a ningú. Però el meetup és per trobar solucions a com fer que més noies estiguin al sistema de la programació. Per tant, si vols venir i parlar de tu com a home, pues no és aquest, no és el meetup adequat per tu. Perquè el tema és el que és. Però si vols venir, perquè tenim un noi que vindrà, que em va enviar un missatge, per exemple, que és programador d'iOS, i que les té una filla petita de 5 anys. I ens va dir que li encantaria venir, que li encantaria venir amb la nena, perquè creu que és molt important i que volen que la seva filla faci això.
Molt bé, clar.
Pues no li direm que no vingui, òbviament. No,
molt bé, Berta, m'agradaria que de passat un temps, ja quan arrenqueu, ja tingueu una mica més de recorregut, tornis a venir i tu i la teva companya, l'altra presidenta, que no importa que parli anglès, ho farem en anglès i cada aquell dia,
vale.
I ens expliqueu com us va. Jo us desitjo molt moltíssima bé. Sort, crec que la iniciativa és molt, no només bona, és necessària, i a més estic convençut que podeu aportar una visió molt, molt interessant de temes tecnològics, perquè a més va haver-hi com un crack, perquè va haver-hi un moment que moltes noies van accedir a carreres d'informàtica.
Jo crec que les dones...
S'ha trencat això.
Mira,
no
la millor professió que poden fer les dones és la informàtica, perquè és que jo estic casat amb una informàtica, o sigui que...
I ets feliç.
Sí, sí, sí. A més, puc parlar amb ella, li explico coses, m'entén, no és tan friqui com jo, perquè és difícil, ja. Però clar, de vegades li explico coses i t'escolta i pots parlar amb ella.
Berta, davant, t'agraïm molt que hagis estat aquí.
Gràcies.
Et convidem que quedis la segona part i si tu, pots, fica vale. cullerada.
Perdona, llavors, i tu com a parella buscaràs un informàtic o una informàtica?
Bueno, ja tinc parella. I no
és informàtic o informàtic? No és informàtic.
No. Bueno, fa enginyeria biomèdica.
Biomèdica, bueno, aquests acaben fent informàtics, eh?
Aquí teniu un punt en comú, eh?
Sí,
aquí teniu coses
enginyeria.
Li he estat ensenyant Python per Data Science.
Clar que sí.
Molt bé, perfecte.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, temps aquesta estona que estem parlant de comunitat. Dir-vos a tots que sou uns bandarres. perquè al final no us heu esperat al Black Friday i la gent va començar a comprar desesperada perquè tenia 4 duros i ja ho he vist tot en l'enllaç d'afiliats d'Amazon de Mossega la
Poma. I les coses que comprem, oi?
I tot el que compreu. Vull donar-li una abraçada d'Osito, molt forta, que he comprat un televisor 5K.
Que, bueno, 5K?
No, 4K.
4K, toma.
Que ens permetrà ja finalment comprar-nos aquesta cosa que vols tu tan rara, que s'enxufa un iPad i podem anar a gravar el
carrer. Tu ja deus saber el que li porten els Reis als meus nens.
Jo sí, gairebé sí. Doncs això, agrair-vos a tots molt a l'esforç que esteu fent, que us en recordeu quan feu una compra a Amazon, fer-ho a través del nostre enllaç d'afiliats, perquè mira, anem renovant coses a un ritme molt millor del que ens imaginaríem o que ens haguéssim imaginat l'any passat. Hem tingut aquests dies moltíssimes discussions al canal de Telegram. Jo crec, ho deia en conya, arribarem als 300, que és ingovernable, 300 usuaris parlant alhora no es pot governar, ja t'ho dic ara.
Ahir al matí estàvem tenint un debat sobre música prog.
Sí, però és que per això dic que és molt bo, perquè no hi ha un tema tècnic únic o només hi ha una conversa única o només parlem de Mac o d'Apple. No, per a nada. I avui no sé què estava passant. Avui també tenim una altra conversa completament diferent. Com fer una guitarra amb una caixa d'apuros.
Sí, exacte.
Que això també és un altre tema molt interessant.
No? Fer molt guitarres amb guitarres d'apuros.
I la Gina Tros ens va explicar per què tocava l'ukulele.
Sí, exacte.
Un ukulele, no?
Però tocava un ukulele baríton, perquè les cordes en l'ukulele baríton, les cordes, diguéssim, greus, estan afinades igual que una guitarra normal, i llavors pot utilitzar els tabulats per guitarra que hi ha a internet.
Bé, doncs com veieu, la comunitat Mossegui de Telegram no només es parla de tecnologia, es parla de tot.
I pot tocar solos de Marillion i coses
exacte,
així.
Per tant, apunteu-vos-hi que us
ho passareu de conya. Escolta, jo vull parlar de política.
Un moment, deixa'm que acabi de parlar de les comunitats. I
vale, parlo de
comunitat,
de política. Però continuem.
Més coses de la comunitat. Això, ajudeu-nos, abans del 31 de desembre hem de ser 300. Som 240 o una cosa així.
This is Sparta!
This is Sparta, this is Mossega. Vale?
Necessitem 300.
Això una, i dues. M'agradaria que també d'ara a final d'any poder tenir més de 10 comentaris amb les seves corresponents valoracions en forma d'estrelletes a iTunes.
Si podem demanar als convidats directament que entrin a iTunes i es facin les estrelletes.
No, i quan estiguis
a l'arreu,
a tot arreu. A veure si ens ajudeu perquè hem de créixer i sobretot per poder difondre el nostre missatge. Va, política, què passa?
Una cosa, abans que me n'oblidi. Molts de Mossega la Poma que no són oients de Zeta Testers perquè són massa flipats. Hi ha un episodi que és l'Extra Bowl 15...
Ah, molt
que hem fet sobre la sobre fiscalitat per gent que tingui projectes personals. O sigui, imagina que la Berta té un blog i, o jo que sé, fas un plugin de WordPress fiscalitat i cobres i et paguen per
made
PayPal.
Made in Spain,
Fiscalitat espanyola. Si estàs a Brooklyn, no. Brooklyn no. Però ara que no podràs anar-hi per allà al Trump, pots entrar per Canadà i tal.
Bueno, hi ha bastant de sector de tecnologia a Montreal i a Toronto
sí.
I paguen molt bé els mateixos beneficis que als Estats Units, però tot és
més
barat.
I més tenen seguretat social i tot. Sí, o sigui,
sí, pots sobreviure als hiverns.
Sí, pots sofrir. Sí. Aquest és el problema.
Bueno, sí, perquè fa molta raó.
Bueno, doncs, hi ha un episodi que es diu és l'Extra Bowl 15, que vaig anar a entrevistar amb un advocat, amb un senyor que per variar sap del que parla, és un dels nostres podcasts, una persona que sap del que parla.
És un advocat fiscalista que està a la Diagonal, perquè li vas fer l'entrevista que se sentia
se sent la Diagonal,
de la Diagonal.
A l'àudio és dolentíssim.
No, però se sent prou bé. Però molt bo, una de les... tens un aplaudiment, algo,
un aplauso.
Un aplaus pel Marc, perquè és que em va agradar moltíssim aquest... És mitja hora de podcast i et resol dubtes. Ja sigui, perquè si vols escriure un llibre i publicar-lo a Amazon... Espera, posa'l. Molt bé. Ja sigui perquè tinguis, com nosaltres que tenim comptes d'afiliats, que aquest any us esteu passant a comprar coses i no sabem com fiscalment ho hem de imputar, tot això queda resolt.
Ja ho hem resolt, per tant,
allà. Molt bé.
És interessant i més que volia dir-ho...
O no si fas classes de forma autònoma també.
Jo ja tinc molt clar que els oients de Mossega la Poma, que no s'han passat a Zeta Terces, ja no vindran, però aquest episodi jo crec que és interessant i també hi ha, em sembla que és el 14, en el que parlàvem de l'ensenyament de la programació. També amb en Frank Gallego, com un professor que dona intel·ligència artificial i videojocs a la Universitat d'Alacant, i vam tindre una conversa molt interessant. També us la recomano. Aquest diguéssim, és com una doble publicació Mossega la Poma. No l'hem ficat com a minuts mosseguis perquè us enfadeu amb nosaltres, però jo la recomano molt.
Vale. Doncs...
Política.
Política.
Finalment, l'Ada Colau ha fet una cosa que jo trobo que té sentit. Vale? I més, que em farà emprenyar molta gent. Vale? Però veure, el grup aquesta de l'Ada Colau, que no sé quin cony de partit són, perquè són com a 10 o 12 i diuen... no ho sé, és igual, és el de menys. És l'Ada Colau i tota aquesta colla de hippies. vale, doncs, la colla de hippies aquesta, que jo els estimo molt, i a mi em sembla molt ser hippie, doncs el que sembla ser que tenen ganes de tocar els collons als cotxes. No els agraden els cotxes, perquè estan... és una cosa que portem els capitalistes de merda...
No, és un globus sonda.
No, però, a veure, en parlem si és un globus
sonda. No hi ha llei...
O una cortina de fum.
O
una cortina.
És que no està... No, és, una, no, és no, no, però, ni la, model
però
de
com a
llei,
política... A veure, però com a idea, deixa'm explicar. A veure, primer, estan tocant els collons. Es dediquen a fer coses com... Estan eliminant zones blaves a punta pala i estan fotent aquesta història de les superilles, que és una... és algú que li ha agafat una... Jo que és un cachondeo. Anem a tocar els collons a la gent a veure i anem a riure.
Un incís. Abans que et posis encara més calent, tens amb el botó de... Sí, vale. Per si de cas.
Vale.
No, res, si em tenim la bocina per si t'hem de banejar i no ens denunciem.
Vale, vale. Bueno, doncs, bàsicament, o sigui, estan tocant els collons en els conductors, muntant-lo de les superilles, estan eliminant zones blaves per tot. Ja no és que posin ni zones blaves, que és el que fotia el Trias, que fotia zones blaves i paga i afany recaptatori i tot això. No, ja simplement les treuen. Atreuen la zona blava. Ja, aquí ara hi ha un...
Verda, no?
Com? Discoterme?
Com?
Puc discoterme?
Sí, digues.
Home, estem per això, eh?
Perquè el de les superilles...
Puja una mica el micro, carinyo. Sí. Així, vale.
Perquè el de les superilles m'ho vaig mirar perquè els Estats Units s'estan intentant copiar-se de Barcelona, en realitat, vale. I vaig pensar que era molt interessant que s'ho intentessin copiar de Barcelona. I... Tens raó i no, o sigui, el transport està bé, però jo vivia en una ciutat en què no necessites un cotxe. Durant 6 anys no he conduït, no el necessites per res. Realment, intentar-te posar els bridges, aquells del Brooklyn Bridge, per anar a la feina amb cotxe, és intentar matar-te. I passa el mateix a Los Angeles. Conec gent que viu a Los Angeles que es passa de 2 a 3 hores cada dia per arribar a un lloc que està a 45 minuts.
Jo estic totalment d'acord amb això. O sigui, el problema està en que si tu vols agafar i eliminar el cotxe, el primer que has de fer és de millorar el transport públic en un parell d'ordres de magnitud. Aquest dematí jo he posat la ràdio a les 8:01 del dematí i ja ho estaven dient. 3 línies de tren estaven de llonces, hi havia retrasos al metro.
Sí. Jo estava a l'estació de Cardedeu allà amb el meu paraigua i diu aeroport del Prat i jo, espera, no té que venir el de Castelldefels? És que he agafat el de 15 minuts abans, més tard, quan a mi em toca agafar.
Sí, sí.
No, tothom amb retrassos. Jo, un dia que no hi havia retrassos ni res, vaig agafar el tren a les 8 del matí per anar a buscar l'AVE a les 9 del matí i com allà unes de sardines, doncs, millora el transport públic en un ordre de magnitud i llavors comença a tocar els collons als conductors, perquè el que fem és intentar moure'ns. Això és el que passa per Barcelona. Llavors, primer s'ha de fer una cosa, després l'altra. El que em sembla que ara han fet bé és han proposat una cosa, és dir, a veure, hi ha una quantitat de cotxes al parc automobilístic, que això és el que tu dius que potser és un globus sonda.
No, vull dir que encara no és llei.
No és llei, és una proposta i segurament és un globus sonda. Però com a idea política em sembla correcta. Hi ha una sèrie de cotxes que no estan en bones condicions, que contaminen de l'hòstia, doncs dir-li, no podeu entrar.
Jo crec, mira, però saps el que passa? Que estic fart, Marc, estic fart de la política, no puc més. Mira, és que m'enciendo...
No, però a veure, al final...
Me van a salir los demonios por las orejas.
No es tracta d'això.
No,
a veure, els polítics jo no estic fins als collons, però les decisions que han de prendre d'aquesta gent...
El que estic fart jo són dels globus sondes, deixem-me parlar. Unes superilles, a veure... Tingues pebrots. Vols fer superilles? Fes-ne 25 superilles. No una merda de superilla que no saben ni el que és i que no s'utilitza. Abans, fes un pla, investiga si funcionen o no funcionen, perquè el més lamentable de tot és que no funcionen. ¿Vale? És més, no facis la superilla i posa el puto carril bici de la Meridiana, que fa 15 anys que anem menjant-nos containers i abuelas, saps que anem per bici per la Meridiana. ¿Vale? Mm-hmm. Molt més barat que la merda de la superilla.
O intenta anar, com anava jo, per Glòries amb la bicicleta i era ganes de matar-te.
Tinc això. Que ficar una pista en plan de música de discurs èpica i
Espera, que ara vull per Apple, baja. Que le tengo que romper la cara.
Després aniràs a per Apple i ens discutirem.
I l'última. Aquest projecte em sembla molt bé. I, de fet, he llegit que també volen fer una altra cosa que em sembla bastant intel·ligent i és que si el teu cotxe té més de 10 anys, com no tindràs, perquè tu no vius a Barcelona,
no.
tu vius a Badalona, que allà parleu raro, m'entens?
Vale,
doncs els que viviu a Barcelona hem rebut una mena de cercle una cercle com aquells que et posaven aquí els nazis, saps?
Igual. Amb la camisa negra,
amb la camisa negra i tot. Pues hem rebut el cercle nazi que et diu el teu cotxe si és a plus o a o a, o a menys plus o no sé què, que l'hauràs de portar justament per això, eh? Perquè vale. Doncs, si tens un cotxe de més de 10 anys, et donaran, crec que durant un any, el transport públic gratis. Ara t'escolto. Però això és res, això és paper mullat perquè encara no... O sigui, és un govern en minoria, no s'ha presentat la llei, no existeix.
I a més la política és estranya, perquè el primer que fan és eliminar pàrquings i tocar els collons i quan no has millorat el transport públic.
Per exemple, de fer d'abuelitos de parc.
El Elon Musk, per exemple, ha parlat dels seus plans de Tesla per fer autobusos. I una de les coses que diu és els autobusos han de ser més petits. N'has de tenir més, però més petits. Perquè el que passa és que si tu tens aquestes bèsties que tenim a Barcelona i a Badalona, que són tràilers articulats, que quan un es queda enmig d'una cruïlla bloqueja el trànsit perquè ja no passa ningú, no pot ser. Ves amb autobusos més petits, més àgils, que no toquin tant els collons.
Dale.
Tots amb fregonetes, home.
Amb fregonetes. Perdona, que ara toca.
Jo volia parlar del tema de les bicicletes. Les bicicletes són un vehicle o no són un vehicle? Jo crec que ho són, perquè tenen dues rodes. Si no ho serien.
No, mira...
És que hi ha dues coses, les bicicletes i els conductors del bicing. Una cosa és el tio que porta la seva bicicleta, no. Que va amb casco...
No,
que,
no he vist
que d'això...
ni un tio, ni un... Mira que estic a Barcelona fa un any i mig.
La setmana passada vaig sortir dos cops per Barcelona amb bicicleta, amb casc.
No he vist ni un conductor amb casc.
Però no vaig utilitzar la bicicleta com a transport. La vaig utilitzar
com a arma
d'esport,
com a arma d'atac.
Com a arrojadiza. No,
jo vaig estar un any sencer venint a treballar en bicicleta des de Badalona cada dia.
Que ja són ganes.
Que a més un dia tornant se'm va punxar la roda i sort que venia amb mi un tal Tomàs Manzanares que tenia, que portava una manxa.
Ell anava en bici per Barcelona i jo anava de camàlic amb tots els recanvis i tot el que hi havia.
Mar, no et sortiria més a compte que una senyora amb cuir i tacons dels clavers? O un senyor, depèn del que tu prefereixis.
Ho vaig deixar perquè al final cada dia tenia situacions de pànic, no per autobusos, no per taxistes, que ja és dir, no per motos, pels ciclistes dels bicing, que van com a bojos sense mirar, surten de tot arreu.
No hi ha cultura de bicicleta a Barcelona. Jo vaig anar a Londres durant dos anys en bicicleta, cada dia, pel carril bus, perquè les bicicletes i les motos van pel carril bus, ni un problema. La cultura de bicicleta és molt diferent a la que tenim aquí.
Sí, o com sempre explico l'exemple d'Holanda. No? Holanda és un país molt racional, les ciutats no tenen més de 800.000 habitants,
Mira, ves a Amsterdam aquest cap de setmana i les bicicletes van una mica...
Van follades perquè els nens neixen...
A Amsterdam no pots anar a peu,
però a veure,
perquè et maten, has d'anar amb bicicleta.
És la seva cultura, tu que un nano aprèn a anar amb bici abans que caminar, a veure si ho enteneu, perquè això en són els holandesos, tenen una terra plana... Doncs ja
de, fet, diu que a Amsterdam tenen unes barques que es dediquen a treure bicicletes dels canals.
També. Bueno,
però això que se'ls hi fan
velles... Però les ciutats holandeses estan concebudes com una ceba. Si tu vas amb bicicleta, vas al centre directe. O amb transport públic. Però si vas amb cotxe particular, fas una capa de la ceba, creues un nivell, fas mitja capa de la ceba, creues un nivell, fas mitja capa de la ceba, per anar al centre, per creuar Amsterdam,
no arribes,
centre,
mai.
No arribes mai. Ara, si vas amb bicicleta, fas xups.
I a més, a Barcelona fa baixada, eh? Que els del Bicing, per exemple, ho tenen controlat, que tenen que dedicar-se... Fa pujada i baixada. Els del Bicing tenen que dedicar-se a moure bicicletes de baix de la ciutat cap amunt.
Ja estàs protegint.
No hem fet cap tipus de tertúlia tecnològica, però no passa res.
Vale, no, tertúlia tecnològica, jo tinc temes.
No, jo crec que això és una manera de tocar els collons a la gent que té cotxes no eficient, que foten massa fum, però hi ha alguns que foten esfumarades, que fot por, que se'ls canviïn per cotxes elèctrics i que es comprin un Tesla.
Jo vull una cosa. Més que, com que jo visc a la perifèria rural, més o menys, a mi el que em fot és que Renfe en hora punta em foti tres vagons. En hora punta.
O sigui, ja, tio, però és que és Renfe.
És Renfe, és això.
Un dia que plou, el maquinista a Granollers, que és dues parades després de la meva,
bueno, jo
que el
plorat.
Tio digui que no suma més gent al tren que no cabeix.
Bueno,
perquè la gent veu allò com el metro de Barcelona aquí a Sardinilla... I la gent, no, jo aquí me meto. Por mis cojones.
Bueno, jo estava sentada avui i tenia... M'he hagut de fer així perquè tenia el cul... perdona, tenia un cul allà al costat d'una persona i els tios no es podien moure i quan volia sortir quasi es tanca el tren.
No, clar, imagina, i més com es fotia un pèdat d'això.
Avui que ja hem tirat la tertúlia a les escombraries...
Bueno, ara tu volies parlar d'Apple?
Espera, encara no. Perquè encara vull parlar, no? Ara que tenim la Berta aquí, li vull preguntar una cosa. Donald Trump. a veure,
la cara que fes.
A veure, no, sí, què passa? Com ho veus? No, com has, tu que has estat allà aquests últims 6 anys?
Però Nova York no és un estat, no és un lloc
no,
del
no,
Trump.
No,
però no, no és un estat i no és el lloc del Trump, però el meu nòvio és negre i jo anàvem pel carrer junts i el racisme hi és, eh? I és estat de Nova York i anàvem millor. La meitat de la meva universitat era gent de tot arreu, de colors, eren tots americans. Jo era l'única de fora, quasi bé. Però, i tot i així, és... El racisme hi és, i això és a l'estat de Nova York. A San Francisco, pocs vegades que vaig anar, pitjor Boston, ni te digo. Vam anar un cop de setmana a Boston i ja no hi vam ni tornar, quasi bé.
Però se'l miren raro, sí. I vol que hi ha un negre amb una blanca...
No,
i
ja, Boston no. És Irish, irlandès, blanc,
sí, sí.
I és de gent en plan, ah, no, sí, una noia, no, els meus pares no els agraden que tingui nòvios. Diu, aquest està bé, però si portés un negre segurament el fotria hòsties, com si fos el més normal del món.
Està parlant de Boston, no de Idaho, eh?
Sí, sí.
No hi ha amics.
Ni de North Carolina, perquè, no. com diu el nostre amic Sinerbov.
Nosaltres no som considerats blancs, no som considerats hispànics.
Depèn.
Mateixa vàters.
Sí. Jo sóc considerada blanc. Tu no.
Rosa amb els ulls blancs.
És raro.
Tu no, tu...
Ella té pinta més d'irlandesa. I amb aquest accent, l'accent que té de Brooklyn és molt diferent.
Jo podria salvar el racisme als Estats Units perquè tinc els ulls blaus.
Sí.
Bueno, potser sí. El Rai, no, el Rai seria netejar vàters.
Jo a les empreses, els hispànics...
Rai Borat.
Descomptem IRPF. Mm-hmm. Fitxen els hispànics perquè descompten IRPF.
En sèrio?
No, home, és conya. Però quan et contracten, tenen un percentatge de gent, de noies, hispànics, latinos, etc. Llavors han d'omplir aquestes quotes.
Bueno, com que estava parlant del Trump, com, a part d'això,
a mi no em va sorprendre que guanyés, la veritat.
Però és cert que hi ha una Amèrica...
En Sergi i jo vam dir que guanyaria.
Per motius molt peregrins.
No, jo vaig pensar-ho. Trump està fent campanya per la gent del camp, que viu en poblets de merda i que els han sigut abandonats.
No només del camp, i de petites ciutats industrials.
I racistes, i malparits, no.
I no només això, i gent que viu en llocs més rurals o en petites ciutats, no les grans ciutats, que viuen de la indústria, una indústria que fa anys va col·lapsar i que hi ha molta gent en atur.
Però aquest se sabia, o sigui, les pols aquests se sabia que els guanyarien. El que va fotre la Clinton va ser realment les homes i dones educades, vull dir, amb un títol d'universitari, blanc. Aquests, el Trump va agafar el 48% de les dones i el 53% dels homes educats blancs, i això és el que li va fotre el Clinton. Va pensar que almenys les dones i alguns dels homes la votarien a ella. El problema és que una cosa que veus que és molt divertit en estar allà és que The American Dream, el que dèiem del somni americà,
el cotxe, la
casa, està mort. No, però està mort allà i està mort aquí. La crisi ens va tocar a tots.
La idea aquesta de que els teus fills estaran millor que tu. La millora generació darrere de regeneració s'ha aturat.
Bueno, és que la gent abans feia feines de el que allà diuen que és blue collar, que aquí és no un títol universitari i està a indústria, i la gent es podia pagar cases, es podia comprar una casa i podia viure bé i podia enviar els seus fills a la universitat a vegades. Ara és impossible. Vull dir, no només els preus han acabat tot, és impossible. Llavors, clar, això ha fet molt mal. I vulguis que no, la Clinton, ja totes les coses aquestes està començant a passar aquí, que té tota la part de break the system, canviar el sistema. Sí. I la Clinton és sistema.
Totalment.
Totalment.
Del partit de la Clinton hi havia candidats que haurien rascat molt més vots que ella, però
l'establishment
volia Clinton.
Però això de l'establishment em fa molta gràcia, perquè al fons tot és establishment. Trump també és establishment, perquè s'ha forrat a base de...
El seu missatge ha sigut molt en contra d'això.
Sí, sí. Vull dir, aquesta era la ironia, que era entre agafes la primera dona president o agafes el tio que no només diu totes aquestes coses racistes, sinó que l'únic que ha perdut més diners del que ha fet. Sí, realment ha perdut més diners del que li va deixar el seu pare.
Jo he parlat amb gent d'Estats Units que em deia que ens imaginéssim a la Clinton com si aquí votéssim a la Carme Chacón, que ha canviat 50 milions de vegades de jaqueta i ha dit 50 milions de missatges contradictoris. No?
Aquest va ser el seu problema.
Bueno, però mira, a mi em va fer molta gràcia perquè el dia que va guanyar el Trump, Twitter es va convertir en la seu de la politologia mundial.
Va, mira, no parlem
més
de... No vull parlar de Golan.
No, només és un momentet. Va venir un dient lo del famós mur del Trump, que ja ha dit que no ho farà. I
no
vaig passar una foto una mica retallada de la ballada de Melilla. Yeah. No, i em va dir puto Trump de los cojones, digues, la Valla Melilla, campeón.
No, no dir res encara que farà Dalà d'això, ha dit que...
el
tractat del Pacífic.
També
això.
He dit que no serà un mur. Serà un
pues que ja hi ha una valla, ja existeix. I l'Obama va firmar a la valla, i la Clinton també. Vull dir...
No, i que tots són blancs i que, no, i que hi ha molts grisos. Perquè...
Sí, anem a parlar d'Apple,
sí,
perquè això
d'Apple.
Ja és molt trist.
Jo quiero que me devuelvan mis quin puertos USBs.
Quin ordinador tens,
tinc un Mac ara mateix.
Tens un Mac?
Sí, sí.
T'agrada un MacBook?
I la ranura
no.
Pareix...
No t'agrada? Per què no t'agrada?
Mira, jo anava a comprar-me'l perquè n'estava un. El meu és un MacBook Air del 2011 i no tira per la feina. I vam esperar que vingués. I va venir, me'l vaig quedar mirant i vaig dir...
Me l'imaginava més gran.
A veure, és millor que el que tinc jo ara perquè, clar, 2011...
I un MacBook Air...
Fa molt de temps. Però pel preu que valen, 1.999 euros el de 13 MacBook Pro, no... No, o sigui, no tenia l'últim processador, no, només tenia 250 de memòria, és un i5 amb 2.7, vull dir...
Amb dos cores, sí.
És que puc comprar-me dos portàtils PC pel mateix preu, que són millors.
Però no tenen Mac OS 10?
No.
No tindria una
punta. Llavors el que he fet és que m'he comprat el vell del 2015 perquè són 1.400 euros i tinc més memòria
tens
RAM.
Tens ports USB, tens un lector de targetes SD on hi pots ficar. Hi ha, unes targetes SD que encaixen perfecte i tens un disc dur de 256.
Això hem fet al Sergi i jo, ens hem comprat una.
Jo ja la tinc fet des de fot un any.
Sí, el que passa que ahir jo em vaig trobar que me la vaig poder comprar de segona mà quan era nova, era refurbished. Ni era ni refurbished. Tenia l'embalatge, tenia un toque i aleshores te la venien com de segona mà. Uh-huh. Però era nova. I a sobre, amb el descompte Black Friday, per 54...
54 o així, sí, una ganga.
Una ganga. Bueno, Apple ha fet fora Sal Sohoriam, o Sohoyam. Aquest és un dels treballadors més antics de la companyia, portava 20 anys, i era l'encarregat de tot allò relacionat...
El senyor d'Automator i d'Apple Script.
I de més coses.
I sí, que entenc que hi ha molts oients de Mossella Poma que són fotògrafs i dissenyadors i tal, que tiren molt d'Automator i d'Apple Script
el
als seus workflows, que estaran contents.
El problema és que l'ha fet fora i el seu lloc de feina, és a dir, que hi hagi un responsable d'aquesta línia, no l'ha continuat.
L'han fet fora o s'ha jubilat, aquest home?
No s'ha jubilat, l'han fet fora. Li han dit que el seu lloc de treball quedava cancel·lat i, per tant, ja no era necessària la companyia. I el seu lloc de treball
sobres.
No continua.
Vete... Allò, tot amb una capsa de cartró?
Tot, com
la planta,
les pel·lícules, la
planta,
nens, la foto dels nens... Tot.
La tassa de cafè... El paquet d'aspirines...
Les capabilities de Swift, en teoria, per fer scripting, fan pensar que, tot i que l'hagin fet fora, podries arribar a fer el mateix que estaves fent amb Apple Script.
Però l'Apple Script no l'han tret. El que passa que jo veig això és que segurament això és o tiraràs de Swift o tiraràs de Siri. Ella Siri i fes això.
Aquest home havia
però Siri no està preparada encara.
Aquest home, a l'Oro, perquè era el responsable de Unix CLI, del client de Unix, la Shell, Python, Ruby i Pell, System Services, Apple Events, JavaScript, Apple Script Object-Z, Scripting Bridge, Automator, Apple Configurator, The Master for iTunes Tools, Dictation Commands and Application Script Support for Photos, iWork, Finder, Mail, Notes and Other Apple Applications.
Tot això feia aquest senyor.
Era el responsable de tot això.
El responsable. Han fet fora la resta de gent del departament?
Exacte, perquè aquest senyor no podia fer tot això. Aquest senyor igual està supervisant això.
Perquè si no han fet fora la gent,
si feia tantes coses és que tenia molts caps i molts barrets i poca feina devia fer, eh? O sigui, devia fer moltes reunions,
no,
però
feia molta feina ell mateix.
Clones.
No, feia molta feina ell sol.
Potser sí, com el Michael Keaton.
No,
si sí, han tret el departament i el tio era el jefe, és normal que l'hagin fet fora, però si la gent encara s'ha quedat, és possible que els hagin passat a altres
recol·locats
departaments.
A altres llocs, igual que ha passat amb l'equip d'Airport. Airport, segons diu la notícia de és Business Insider? No, Bloomberg Technology. Diuen que han tancat, o sigui, deixen de fabricar, de renovar les airports i tota la gent que estava allà ha estigut reassignada.
Però igualment, l'airport és un router, carai, mira que hi ha routers més bons i més moderns, tu per què necessites l'airport?
Hi ha routers, com fa 3 anys que no s'actualitza, clar que hi ha routers més bons, el mateix que li passava al MacBook.
Però igualment, o sigui, si tu t'hi fixes, la línia de productes
no,
que té Apple,
el router
està alineat, o sigui, l'airport com a producte no està alineat amb la línia de productes actuals d'Apple.
El router d'Apple feia dues coses molt ben fetes, vale?
Dugues.
Per als usuaris d'Apple. Tornem a que Apple continua anant en contra dels seus propis clients. La primera, feia VDS, Wireless Distributed Signal, automàticament, zero configuration. Tu posaves un airport al costat del mòdem i un altre airport a l'altra punta de casa teva, feia una xarxa idèntica sense que tu tinguessis que fer res.
Bueno, hi ha bastants gent...
Però fes-ho amb un router normal.
No, però hi ha productes, hi ha routers que fan...
L'airport, això ho feia la meva iaia, m'entens? Sí.
Ho has de configurar, ho has de configurar.
Això, una.
Tu no, però ara ja venen alguns productes, alguns routers que fan això com a l'airport.
No, la segona cosa que fa, back to my Mac. Back to my Mac vol dir que agafes el teu Mac, te'n vas a Brooklyn i tens el teu, te'n vas el teu iPad a Brooklyn i el teu Mac a casa teva i accedeixes al teu Mac des de Brooklyn.
Jo d'aquest tipus de coses no me'n fio.
No te'n fiis, però això ho feia.
O sigui, no me'n fio perquè el problema és que tens ports oberts i hi ha massa robots per internet atacant tots els possibles ports.
No,
però
en temes de seguretat.
Espero que si en Apple es fos una VPN amb un pan una mica de...
Jo el que faig, jo com foto el camp de casa, tanco la wifi. I ja està.
Bueno, doncs això. Una altra patada més als pebrots dels clients que...
Pobret! Pobret! Ai, sí, han despedit amb un senyor que segur que té una bona picossada, que se'n deu haver anat a les Bahames.
Igual, senyor. Em preocupa les línies.
Tu pensa que a còpia de rebre patades acabaràs tenint els collons d'acer.
Ja. Bueno, seguim.
Jo crec que t'estresses massa. O sigui...
és curiós, per això, el que estan fent els Apple. No veig quina és la direcció que estan intentant agafar.
Ara mateix, ningú, jo crec que ningú veu.
Una persona normal et dirà que no tenen direcció, un fanboy et dirà que està tot pensat.
Sí. Jo veig els nous MacBooks i si segueixen així, jo els veig que aquests MacBooks no són per mi, sinó són per la meva tieta que fa servir Google Chrome i Word. No, i ja està. I el vol petitó i maco.
I saps per qui són, també? Pels hipsters amb barba i camisa de quadros.
Com en mismo. Però vull dir que no per gent que fa coses.
Però el Rai és developer. El Lauro, que és el mateix que s'ha dit la Berta.
És el mateix.
Hi ha moments
que
tu pots
necessitar
compilar.
Que fa servir emails i document works i que pot ser quatre coses. Però és, si
a
no, la resta...
A mi quan algú diu que fan servir un MacBook Pro per editar i compilar vídeo, digue, esteu bojos com en Marc.
No. El dia que em treguin el terminal...
Quan fas vídeos amb el teu Mac, podries treure i fer-te uns estires de bacon de pavo?
Sí, això sí, de vegades. No, és quan ho envio al compressor. Quan
I potser
compressor...
l'Orista l'obriga i tot perquè...
Sí.
Hem d'acabar la tertúlia, perquè anem tardíssim avui, i teníem molts temes damunt de la taula. No sé...
Pues posa el de l'Elon Musk, perquè total...
No, al revés.
Ostres, sí, el de l'Elon Musk, ho parlem la setmana que ve o...?
Vaig a posposar per la setmana que ve parlar de l'Airbnb, que ha hagut una presentació...
Que l'app segueix una merda, per no passar res.
No vull parlar de l'app, vull parlar de la idea d'Airbnb, que em sembla interessant de comentar.
I havien dit en el grup de...
Les ciutats.
Sí, el Places, l'Experience...
Sí, però havien dit en el grup... S'havia estat parlant en el grup de... En el grup de Telegram de Mossega la Poma, és que hem tingut un altre quebranto, avui no sé què passa. Doncs en el grup de Telegram explicaven que hi havia hagut gent que es queixava que, com que no tenien comptes potents en xarxes socials, no tenien compte de Facebook i tal, els d'Airbnb els havien cancel·lat reserves i d'això. Amb la qual cosa a mi em va recordar molt el primer episodi de la tercera temporada de Black Mirror. Si no ets potent a les xarxes socials, no tens accés a coses. Ojo, spoilers, sí.
Jo no l'he vist encara.
No l'has vist? Doncs t'ho passaràs molt malament. Jo vaig tindre que veure l'entrada, vaig tindre que fer tres sentades perquè d'una atacada no el vaig poder veure.
No primer, això va ser el primer, no? El primer de la temporada. El que és aquell món de color pastís.
Sí, el color pastís. Jo és que, sí. T'ho juro, vaig tindre que fer per etapes. No podia sencer.
D'Airbnb parlarem la setmana que ve. Per tant, l'única cosa que vull que amb la que ja tanquem la tertúlia i pràcticament el programa fora de propostes és SpaceX. Jo crec que el que ha anunciat SpaceX...
I Google. SpaceX i Google, que han dit quants satèl·lits han de muntar?
4.425.
4.425, exactament. Per muntar una xarxa de baixa mitja alçada de satèl·lits que donguin internet directament als
internet,
clients finals.
Internet, gigabyte i de baixa latència.
Exacte, de baixa, és a dir, tindrem la mateixa latència...
I tu vas dir una cosa que va dir Telefònica... Comete esta con patata.
No, és que si algú té accions de Telefònica, que se les vengui ràpid, perquè és que com això
aquí,
es posi en marxa...
Realment és bona idea posar 4.000 satèl·lits a l'aire.
Si algú s'ha escoltat allò del gran apagón, tot i que en Tomàs digui que ara no venen d'allò, com hi hagi una flama d'aquelles solars, tots els satèl·lits a cagar.
Saps per què és bona
idea? És molta merda.
No, ja n'hi ha.
Per què és una bona idea? Mira, hi ha un punt al Pacífic que es diu el punt Nemo. Aquest punt Nemo és el punt més allunyat de qualsevol terra possible. Està a 3.000 i pico o 2.000 i pico quilòmetres de qualsevol punt de terra, encara que sigui una petita illa de no sé què. Aquest punt Nemo és el punt on tots els satèl·lits estan programats perquè si els hi passa alguna cosa, caiguin a la Terra en aquest punt Nemo.
Sí, fins que hi ha un bug en el software.
Ja, exacte, això passa.
I quan passa sovint i
tal. Ja, tots de cop, el punt Nemo es transforma en una festa hardcore.
Sí. Sí.
Aprofito per recomanar un anime que es diu Spaces, que bàsicament és un senyor que és astronauta i que es dedica a recollir merda.
Ja hi havia una sèrie en els anys 70, a finals dels 70, hi havia una sèrie d'aquestes de televisió en plan Star Trek, però que era una mica còmica, on hi havia una nau que es dedicava a fer descombrir aires a l'espai. O sigui que això ja és un tema anunciat.
Bueno, nosaltres anem a fer descombraires del programa perquè el anem anant, ja anem escombrant i tancant. Anem a propostes mosseguis. Berta, és una zona on parlarem d'idees, suggeriments, temes culturals, aplicacions, visites, llibres, el que tu vulguis. Si tens alguna idea, m'ho dius i et donem pas. Ara et dic algunes perquè vegis l'exemple.
Vale.
Marxem a les propostes mosseguis.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, l'amic Carlos Martínez ens parla de l'enquesta de la AMIC. AMIC. És una associació que ja fa uns quants anys fa una enquesta a usuaris d'internet. És llarga de nassos i si la contestes pots entrar amb el sorteig d'uns aparells que exploten de la marca Samsung. Hi ha temps fins l'11 de setembre. Jo l'he respost i m'hi vaig ser una bona estona. També, en Carlos Martínez ens parla d'una web app que es diu Pictionary. És un joc divertit i actiu desenvolupat per Google on podreu veure com s'aplica la intel·ligència artificial i el machine learning. L'he fet servir i està molt xula. Pictionary, us posarem l'enllaç a la show notes.
Jo tinc una.
Pues va, digues.
Heu de baixar-vos d'Amazon Prime, o aneu a Amazon Prime, o aneu a The Pirate Bay Prime, The Grand Tour. Tornen els dropos de Top Gear, a més, amb una producció bestial. O sigui, penseu que
Peli, una sèrie?
No, Top Gear era una sèrie que era un programa de televisió de cotxes, on es dediquen a agafar i a provar cotxes i a fer el burro. Llavors hi havia tres presentadors que són uns dropos animals, Jeremy Clarkson, James May i el Richard Hammond.
I llavors, i el del casco.
I el del casco, però el del casco ja no hi és, oh. N'han ficat tot munt de nou, però com que el Jeremy Clarkson va tindre una història rara amb la BBC i el van fotre al carrer, els ha fitxat Amazon i els si un programa d'aquests de Top Gear costava fer-lo uns 600.000 euros, cada programa d'aquests costa més de 2,5 milions d'euros. És a dir, la qualitat de les càmeres, de la producció, és bestial, impressionant. A més, el primer programa es dediquen a fer una comparativa de tres cotxes d'un milió d'euros.
Vale.
Que més volia veure.
Segueixo. Lluís ens parla d'una aplicació que es diu Chameleon Run, o Chameleon Run, que és una aplicació per iOS i per Apple TV 4, avui gratuïta a l'Apple Store.
Avui, o sigui, com que això sortirà a les 11 de la nit... Doncs
no, però ja. igual dura més de... No només avui. Jo l'he baixada i m'agrada molt. És
i la resta de la gent no se'l podrà baixar, no. I diran, mira, s'us jodeis, no?
No, perquè ho ha dit a Telegram, els que esteu a Telegram.
Ah, val, els de Telegram no agafen, encara sort.
Ciner Boff, el nostre administrador de sistemes a Carolina del Nord, un lloc on passen huracans de tant en tant...
Ens i pluges, i torrencials, i deu votar el Trump,
no sé
segurament.
No, depèn. Hi ha comtats que volten Trump i altres que no. El que no tinc clar, què fa un tio com ell a Carolina del Nord, superlluny, i està tot el dia a Twitter i al Facebook ficant-se en polítics catalans. Que si no sé què que has fet, que si no t'invites...
Senyora,
tothom necessita un hobby.
Sí, sí. Ja. Bueno, es parla d'un joc de taula, que és molt xulo, que es diu La Rosa de Foc. Aquest joc va sobre el creixement de la ciutat de Barcelona, una mena de Monopoli, però del segle XXI, molt currant, molt xulo. Tu tens alguna cosa, Berta?
No,
t'he agafat fora d'això.
Estava pensant, però...
Pues mira, relacionat amb el que has dit de Trump i de l'Amèrica Profunda, una sèrie, ho recomano jo, que és Stephen Fry,
Stephen Fry,
que és aquest actor, que es diu Stephen Fry in America. És una sèrie que ja té uns quants anys, sembla que es va fer el 2008-2009, són 6 episodis on aquest actor es passeja pels 52 estats americans amb un taxi londinenc.
Amb un taxi londinenc.
I coneix una Amèrica diferent, ja de tot tipus de colors i personatges, alguns pots entendre qui votava Trump a través d'aquests personatges, molt xulo. A San Francisco vas passar tota una tarda amb el Johnny Ive, amb Sir Johnny Ive, Sir Johnny Ive, l'any després, o dos anys després d'haver sortit a l'iPhone. Vull dir que estem parlant d'uns quants anys enrere.
El 2009.
Sí, sí.
Vale, doncs això no la trobareu a cap lloc i cap plataforma, només està disponible...
De Pirate Bay, no?
De Pirate Bay, sí. Vale, i tu, Ramon, per concloure...
Jo recomano un llibre que he llegit aquest cap de setmana que es diu L'home a la recerca del sentit, traducció diferent en castellà i anglès, o com vulgueu. És, bàsicament és d'un senyor de Viena que va passar els camps de concentració, que és psicòleg i que va crear la seva pròpia escola de pensament de psicologia. I el llibre és dos parts, una part a les seves experiències al camp de concentració i des d'un punt de vista de psicologia i personal, i la segona part és explicant el seu mètode, que no recordo exactament com es diu ara, i com afronta els problemes que la resta de les escoles psicològiques no poden afrontar. I et dona una sèrie de tècniques per enfrontar-te en coses que tu fas, per exemple, tics, per exemple, coses neuròtiques, jo què sé, estic tot el dia pensant en una cançoneta, doncs et dona formes d'enfrontar-te a aquests problemes que tu tens.
Però, pensant tot el dia en una cançoneta no és un problema.
Depèn.
Bueno, depèn de qui sigui la cançoneta.
Si és el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, no és un problema.
No sé qui és el tiqui-tiqui.
Berta. He pensat algo, no sé si...
Però
una cosa que recomano a la gent, i és un programa que ha començat, una part que ha començat The Guardian, i és que tenen la part de membership i costa molt poc, i si ja pagues Netflix ja estàs com més o menys acostumat a pagar per contingut, i jo recomano a tothom, jo el pago, i jo recomano a tothom de que s'ho pugui permetre de pagar-lo, perquè realment és dels pocs diaris avui en dia que estan més o menys bé i tenen bastanta part de tecnologia, conec un amic que hi treballa i tenen tota la part de live, quan hi havia les eleccions, tota la part de live, tant a l'aplicació com online, que pots anar mirant totes les coses que van passant, i almenys dels pocs que he vist, a part d'internet, de diaris així, són dels pocs que intenta donar-te una miqueta la part blanca i negra de les temes. En alguns es nota que tiren cap a una altra banda o una altra, però són bastant grisos, i després el que ha passat de les eleccions, realment, o sigui, m'interessa fer un statement de donar-los diners perquè els hi funcioni això, perquè puguin sobreviure sense haver de posar els articles aquells que feien per companyies, sense haver de posar anuncis.
O viure de subvencions.
O viure de subvencions. Perquè necessitem la una altra vegada que la premsa
sigui lliure. És que al final, per certes coses, votes com a consumidor.
Bueno, jo dic, els diaris avui dia a mi van perfecte per evitar que l'oli m'esquitxi damunt de la vitro.
Però hi ha diaris electrònics que val la pena pagar. Cadascú té les seves preferències, les seves històries, però jo si vull que el diari al qual jo estic subscrit sigui independent, haig de pagar.
Sí. Una pregunta,
per això pago a l'Ara i per això pago a
una pregunta,
web.
Jo és què passa? Que poso el paper de diari i la paella sobre de l'ol?
No, poso el paper de diari, deixo només el foc on poso la paella...
Que el retalles, que... fas en plan manualitats i fas un foret amb el...
No, que va, deixo el quadradet, embruto molt poc i després el paper aquell pringat d'oli el faig servir com a d'això per encendre el foc a terra.
Bueno, pues això també és una altra proposta m'ho seguir més. Berta, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Sí, hauràs de venir un altre dia. Dos coses, és impossible pixar fora de testa mossega la poma, perquè ho has vist.
Que és marca de la casa, sempre.
És el que fem habitualment i vine perquè ens agrada tindre veus que no siguin les nostres i sobretot si són femenines.
Jo encantada, si és sobre parlar de tecnologia i Apple... Encantada.
Molt. Doncs aquí estem cada setmana, o sigui, només has de dir, ei, que vinc, i ja està, et guardem un micro.
Gràcies a tots per la vostra atenció. La setmana vinent a Mossega la Poma parlarem amb l'amic César Córcoles. Sí o no? César Córcoles, sí, t'ho he confirmat.
Confirmat. El senyor Caño fa que sí.
Diu que sí. Sobre tendències en el desenvolupament web. Ahí lo dejo.
Somos Zetatesters y nos encontrarás en zetatesters.com.